Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, cap de setmana gèlid i ventós. Abrigueu-vos fort.
Doncs sí, molt bon dia a tothom. És divendres 21 de novembre. D'aquí una estona ampliarem les notícies pel que fa al temps, però amb aquests termòmetres que són baixos, eh? En aquest matí de divendres, ara mateix a Palamós, els termòmetres marquen 5 graus. En el cas de Begur en són 4. Palafrugell 5,3, però sensació de 2. I en el cas de Calonge, pràcticament 5 graus. Per tant, aquests valors freds i també doncs, aquest vent que bufa a la nostra comarca, per exemple, a Palafrugell, a uns 20 km per hora, però amb cops de vent que poden arribar fins als 39. Tot plegat doncs, en un dia en què tindrem diversos temes sobre la taula. Per exemple, l'entrevista que tindrem d'aquí uns minuts serà amb una... en Montse Rovira, que és regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró, que en el seu cas ha anunciat la seva renúncia irrevocable al càrrec de regidora i portaveu municipal després de 10 anys dedicats a l'Ajuntament, però després de més de 20 anys en la política i l'activisme. Parlem amb ella perquè ens expliqui doncs, quins són els motius d'aquesta decisió, però també, com que és divendres, a la part final, al tram final del programa, parlarem de nutrició, com sempre, com fem els divendres, amb l'Anna Pujol. Però avui tenim més titulars en el dia d'avui. Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè l'associació Defensem l'Empordanet reclama que la instal·lació d'energies renovables sigui pactada i adequada amb el territori.
En una entrevista al Supermatí, Jordi Roure, president de l'associació Defensem l'Empordanet, ha explicat els motius pels quals veïns i ajuntaments del Baix Empordà s'oposen al parc eòlic projectat per una empresa alemanya davant la muntanya del Montgrí. El projecte preveu instal·lar 4 aerogeneradors de més de 200 metres, els més alts proposats fins ara a Catalunya.
I l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit aprova el pressupost per al 2026. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè representa un nou pas per consolidar la recuperació econòmica iniciada aquest mandat.
El document va rebre el suport del govern local i també del grup Més per l'Estartit a l'oposició. El president de l'entitat, Genís Dalmau, explica que el pressupost manté una línia prudent i responsable seguint les directrius del pla de sanejament activat el 2024 després que una auditoria detectés irregularitats financeres i desequilibris entre ingressos i despeses durant el mandat anterior.
Qui també ha aprovat el pressupost és el municipi de Palafrugell, doncs que ja la setmana que ve també us podrem ampliar doncs, quins són els titulars més destacats d'aquella aprovació, però Maria també ens has d'explicar que el Baix Empordà podria arribar al pic de contagis de casos de grip durant el pont de la Puríssima.
Aquesta és la previsió que fan des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà després de veure com la corba de contagis s'ha anat enfilant en les darreres setmanes. Tot i l'augment de contagis, les xifres de vacunació són més positives que en d'altres campanyes.
I Palamós ha activat un conjunt d'activitats per commemorar el 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
La iniciativa inclou una exposició, un taller de defensa personal i accions de sensibilització digital amb la voluntat de conscienciar la població i combatre també les violències masclistes.
Les 8 i 3 minuts, la Bisbal d'Empordà rep el coneixement com a segon municipi de Catalunya a declarar-se lliure de matrimonis forçats.
L'acte de lliurament del diploma s'ha fet a la seu de la Generalitat a Girona amb la presència de l'associació Valentes i Acompanyades, que és la entitat que impulsa aquesta iniciativa.
Hi ha èxit de participació al cap de setmana de Vida Pagès de Calonge amb activitats per descobrir història, vi i patrimoni. Joan.
El programa ha combinat arqueologia, tastos de vins locals, conferències divulgatives i jocs participatius. El cap de setmana va incloure una vinya experimental impulsada amb la Universitat de Girona per preservar varietats de raïm úniques al territori.
I també us hem d'explicar que Begur recupera el seu vincle amb el flamenc i omple tots els actes del Festival Carmen Amaya.
La projecció d'imatges del Seminari de Flamenc de 1989 i una programació molt variada han marcat una edició molt ben valorada pel públic. El festival es consolida així com a referent cultural i preveu créixer en futures convocatòries.
I unes 2.000 persones participen a les activitats programades als barris de Palafrugell durant 8 mesos. És el balanç que s'ha fet dels primers mesos de funcionament en els barris del Mas Mascort, a la Punxa, el carrer Ample i la Sauleda. I el projecte Més Vincles ha contactat més de 1.600 persones majors per reduir la soledat. I dit tot això, ara és moment també de repassar i obrir la prèvia esportiva del cap de setmana amb diversos partits. I comencem parlant, com sempre, amb en Sergi Villena. Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè doncs encetem la prèvia esportiva i parlem de futbol. Hem de repassar els partits que disputaran el Palamós i el Torroella a la desena jornada a la Primera Catalana.
La setmana passada, els resultats dels dos equips del Baix Empordà no van ser gaire favorables. El Torroella va perdre per 2-1 al camp del Bosc de Tosca, mentre que el Palamós va empatar 1 amb el Banyoles a casa.
I el grup 1 de la Segona Catalana també es disputa la jornada número 10. Repassem quins són els partits que jugaran els equips del Baix Empordà.
Com a locals, el Begur rebrà el Porqueres i el Palafrugell a la Unió Esportiva Quart. Pel que fa a les sortides, el Calonge visitarà el camp de la Vidrarenca, mentre que l'Atlètic Bisbalenc ho farà al camp del Bescanó.
I pel que fa en el bàsquet, perquè acabem d'esport, hem de parlar del Bisbal Bàsquet, que rebrà el Saragossa al Pavelló Vell.
Derrota la setmana passada a la pista del Castelló i ja en són 5 en 7 partits. L'equip bisbalenc ocupa la penúltima plaça i intentarà aconseguir una victòria molt necessària davant del Saragossa.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana el Club Hoquei Palafrugell rep el Girona i ho fa a la sisena jornada de l'Hoquei Lliga Plata Sud.
El conjunt blanquinegre va empatar 3 gols a la pista de l'Espanyol i d'aquesta manera va cedir els seus 2 primers punts. Malgrat això, continua com a líder una jornada més amb 2 punts d'avantatge respecte al segon classificat, que és l'Igualada.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol visitarà el camp del Betis.
Un camp sempre complicat, però on el Girona espera treure alguna cosa positiva. La injecció de moral que va suposar el triomf contra l'Alavés just abans de l'aturada ha donat aire tant als jugadors com al tècnic.
I ara anem a parlar del bàsquet Girona, que la setmana passada va tornar a guanyar i ara doncs, visitarà la pista del València, que és l'actual líder de l'ACB.
Aquest cap de setmana es disputa la 8a jornada de la Lliga ACB. La setmana passada, l'equip dirigit per Moncho Fernández va derrotar el Granada a Fontejau, assolint el seu tercer triomf. Diumenge vinent, els gironins tindran una prova de foc a la pista del líder.
I l'Uni Girona torna a la competició de la Lliga Femenina després de l'aturada pels partits de les seleccions.
Les gironines segueixen compartint lideratge amb Casademont Saragossa, València Bàsquet, Guipúscoa i Encino. L'Espart Girona va guanyar el Leganés en la darrera jornada, però els altres 4 equips esmentats tampoc van fallar. Aquesta setmana, l'Uni visita la pista de l'Estudiantes.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I sortim de la nostra comarca perquè a Girona els 4 nous radars fixos han imposat més de 13.200 multes en 3 mesos. El radar situat davant del Col·legi Maristes és el que més sanciona i acumula la meitat de les denúncies. Segons el consistori, els aparells s'han instal·lat en punts conflictius per excés de velocitat i no responen a cap afany recaptatori. Les multes van del 100 fins als 600 euros i poden retirar fins a 6 punts del carnet en els casos greus. L'Ajuntament destaca que les sancions han anat disminuint i que això demostra que els radars estan fent l'efecte previst. De moment no es preveu instal·lar-ne més. I 110 bombers a diversos parcs denuncien que el govern incompleix la llei i reclamen ser equiparats als bombers professionals. Asseguren que fan les mateixes hores d'activació, els mateixos entrenaments i assumeixen els mateixos riscos, però sense contracte laboral i sense alta a la Seguretat Social. La Federació d'Associacions de Bombers Voluntaris afirma que la situació és insostenible i que la manca de regularització posa en risc el servei en molts parcs de Lleida, on la majoria són voluntaris. I la Direcció General defensa el model mixt i recorda que la relació amb els voluntaris és de voluntariat i no laboral, segons la llei de l'any 1994, que diu que les millores s'acorden amb el Consell de Bombers Voluntaris. I al País Valencià, la jutgessa que investiga la gestió de la Dana continua citant els testimonis del cercle del president Carlos Mazón. Aquest divendres declararan el síndic del Partit Popular, Juan Fran Pérez Llorca, i el propietari del restaurant on Mazón va dinar hores abans de la tragèdia. La magistrada ha demanat totes les imatges i el so de la reunió del Centre de Coordinació Operativa del 29 d'octubre per determinar l'hora d'entrada del president i analitzar les decisions preses aquell dia. I dit això, anem a fer un cop d'ull al temps. Perquè tenim ganes, doncs, de saber què és el que comportarà aquest vent generalment de tramuntana i aquestes temperatures baixes, perquè fa, doncs, un temps molt fred. Isaac Vilam.
Comencem aquest cap de setmana pràcticament d'hivern, podríem dir, perquè les temperatures i l'ambient serà ben gèlid. Tot això, tot plegat, perquè doncs, tenim una temperatura ara mateix per sota dels 6 graus a tota la comarca, fins i tot 4 graus a la Bisbal Empordà ara mateix, 5 a Verges, 5 a Torroella, 6 a Palafrugell, 5 a Sant Feliu de Guíxols, temperatures molt baixes que es barregen amb aquesta tramuntana que està bufant, que ha anat bufant aquesta passada matinada i que ha arribat a cops, ja ha superat els 50 km per hora a Palafrugell, 50 també a Verges, els 60 al Rocamaura, els 70, perdó, al Rocamaura, i els fins i tot arribant a Sant Feliu de Guíxols, amb cops màxims al voltant dels 50 km per hora. Aquesta tramuntana, barrejant amb aquestes temperatures baixes, fan que la temperatura de sensació sigui molt més baixa. Doncs bé, aquesta situació es mantindrà avui divendres, demà dissabte, i de cara a diumenge el vent ja mancarà. Esperem una jornada molt més tranquil·la pel que fa al vent. Sol divendres i dissabte, però diumenge els núvols tornaran a augmentar, i en general amb unes temperatures força, força, força fredes. Avui tornem a esperar que la temperatura estigui poc per sobre dels 10 graus, demà dissabte també, i diumenge ja la temperatura podria remuntar una mica. Per tant, paciència i abrigueu-vos fort, perquè aquest cap de setmana serà d'hivern.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà. Ara farem una pausa publicitària i tot seguit tornem amb el comentari d'opinió de Josep Maria Soler.
Supermatí. Supermatí. A l'Empordà, l'encesa de llums de Nadal de la qual tothom parla és la de Palafrugell. Divendres 28 de novembre vine a viure un espectacle visual i musical únic amb la desfilada de la comitiva de la llum, música, ball i l'esperada encesa del gran arbre de Nadal de Plaça Nova. I després, escudella per a tothom. Divendres 28 de novembre, 6:45 del vespre, Palafrugell dona la benvinguda al Nadal amb un espectacle que no et voldràs perdre. Tota la informació a palafrugell.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Palafrugell.
El 29 de novembre, viu la màgia de l'encesa de l'arbre de Nadal a Marina Palamós. De 5 a 8 del vespre, els més petits podran saltar els inflables, pintar-se la cara, fer la carta als Reis, penjar els seus desitjos a l'arbre de Nadal, fer cagar el tió i gaudir d'un espectacle de dansa per a tota la família. Encén la il·lusió a l'encesa de l'arbre de Nadal a Marina Palamós. Esdeveniment i aparcament gratuït.
Des de l'Escola Cor de Maria us convidem a Bateguem per tu. Un acte solidari en suport en Jan, un alumne nostre que lluita contra el càncer. Divendres, 22 de novembre, a la Sala Polivalent de Cursà. Hi trobareu geganters, bingo musical, concert i molt bon ambient. Vine, participa i ajuda'ns a fer que l'esperança bategui més fort. Bateguem per ell, bateguem per la vida.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació. Ara també, Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Quan encara no ha sortit el sol, al bar-restaurant Can Liseu ja hi fem olor de cafè i cassola. Un bon cafè, un entrepà, unes torrades i un bon esmorzar de forquilla, i el dia comença com cal. Al migdia, menú, tapes, brasa o plats combinats servits al nostre local climatitzat o a la terrassa. 50 anys fent la cuina de sempre per gaudir-la com mai. Can Liseu, a l'Avinguda Costa Brava 29, a la carretera de Corçà. 872-09-8209. Gran aparcament gratuït. Can Liseu, el lloc per fer-hi un mos, una conversa i una rialla.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
I tornem doncs al Supermatí, ara quan falta un minut per un quart de deu. Ara és el moment de sentir el comentari d'opinió de Josep Maria Soler.
Aquest proper dissabte, al pavelló d'hoquei de Palafrugell, s'hi enfrontaran els primers equips del Girona i del Palafrugell. I penso en qüestions que ens criden l'atenció. Per exemple, el Palafrugell ara és líder i el Girona es troba molt més endarrerit. Aguantaran els dos en aquests llocs? Un Girona que va ser, junt amb el Cerdanyola, equip de gar a l'hoquei espanyol, aspira ara a pujar de categoria, mentre que el Palafrugell aspira a consolidar-se en l'hoquei Lliga Plata, tot donant opcions a jugadors de casa o que s'hi han format des de fa temps. Ah, i encara hi ha més. El Girona compta amb alguns jugadors han passat a Palafrugell, a més del seu propi entrenador. Un partit, per tant, amb prou al·licients. Si aquest dissabte a les 8 del vespre hi podeu assistir, no us perdeu aquest interessant enfrontament que poques vegades es pot donar en circumstàncies com les actuals. En tot cas, rivalitat ben entesa. Visca l'esport i visca l'hoquei. Que tingueu un molt bon dia.
Montse Rovira, que és regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segueró, ha anunciat la seva renúncia irrevocable al càrrec de regidora i portaveu del grup municipal després de 10 anys dedicats a l'Ajuntament i més de 20 anys en la política i l'activisme. Per saber d'on parteix aquesta decisió, saludem ja Montse Rovira. Molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
Benvinguda doncs, aquí al Supermatí. Doncs, com és aquesta decisió?
Bé, és una decisió que és una conseqüència lògica d'una altra decisió, que és la de no tornar-me a presentar a les eleccions municipals de l'any 27. Per tant, doncs, com que decideixo no presentar-me a les eleccions, ja dic, lògicament no té cap sentit doncs, que apuri el mandat fins a l'últim dia, sinó que haig de marxar a un any i pico vista, i que s'hi posi una altra persona.
És a dir, perquè en aquest cas, quan es farà efectiva aquesta renúncia?
Bé, en el ple de dilluns que ve. En el ple de dilluns que ve, a quarts de 8 del vespre, el secretari donarà compte de la meva resignació, diguéssim, i res, faré una mica de discurs, podran intervenir els grups polítics, però després haig de marxar. Ja no em puc quedar en el ple. Bueno, em podria quedar com a públic, diguéssim, però llavors ja deixo de ser regidora automàticament, ja no puc votar, ja no puc intervenir més en el plenari com a regidora, diguéssim.
Són aquests anys. Com se sent una persona, no?, quan decideix renunciar, no?, en aquesta carrera?
Bueno, és una barreja d'emocions, perquè d'una banda tens la tranquil·litat, diguéssim, no?, de la pau mental, de dir, ostres, mira, ja no haig de pensar més ni en comissions, ni en haver-me de llegir documentació, i que demà haig d'anar, i que demà haig d'anar, tot i que estan a l'oposició. Tampoc és uns requeriments molt elevats, en el sentit que si estàs a govern, òbviament, són molt majors, no? Però ja li dic, és una barreja de coses, d'alleujament, per una banda, però per l'altra, doncs, també de certa recança, no?, de dir, ostres, és que a mi la política m'agrada molt, no? Però, bueno, tot s'ha de veure en la seva justa mesura, i tots són cicles en la vida i etapes, i penso, doncs, que ara és un bon moment, doncs, per encetar-ne un altre.
Des del partit li van demanar que continués?
No m'han demanat explícitament ni que continuï ni que plegui. Això són decisions personals, i qualsevol de les decisions que hagués pres en el meu partit li hagués semblat perfecta. També m'agradaria dir que el fet de que jo sigui cap de llista o no sigui cap de llista tampoc és una decisió personal al 100%, ni meva ni d'una altra persona. O sigui, tu pots tenir les aspiracions, però al final és la secció local d'Esquerra qui confirma i qui vota el cap de llista. Per tant, ja li dic, no, a mi no se m'ha dit ni que continuï ni que no continuï, sinó que senzillament les coses, si jo hagués decidit continuar, haguessin seguit el seu curs, que és la ratificació per part de la secció local, i després m'hagués proclamat candidata. Però no hi ha una intervenció directa del partit en decidir si una persona és candidata o no.
En tots aquests anys, no?, dedicats a la política, quins són els moments que recorda més?
Bueno, potser pel seu pes emocional, i crec que vostè estarà d'acord amb mi, tota l'època del Covid, que a mi me va enganxar a govern, eren els dos primers anys que estava com a primer tinent d'alcalde. L'època del Covid ens va enganxar i, deixi'm dir, en calçotets a tots, no? Perquè, bueno, jo acabava d'accedir a govern, no tenia experiència de govern, i jo em pensava doncs, que seria doncs, posar-me a fer coses des de l'àmbit d'urbanisme, i resulta que no, que urbanisme va ser el que menys vaig acabar tocant, igual que els altres companys amb les seves regidories, perquè ens vam haver de remengar tots per afrontar una crisi mundial, no? Després varen venir també inundacions i tot això, però sí, com diguéssim, algú que em va impactar per la profunditat emocional del moment, doncs va ser tota l'època del Covid, perquè les notícies que ens arribaven no eren gens esperançadores al principi. Recordi que moria molta gent i tots teníem aquella por, no? Tots coneixíem algun familiar i tots anàvem i afrontàvem doncs, les nostres tasques diàries sempre doncs, amb aquesta por al contagi, la por a la mort, i ho recordo doncs, com una època doncs, que penso que no a mi sola, vull dir que ens va frapar molt a tots.
Ara, doncs, hi ha aquests canvis, no?, a Esquerra en el municipi de Castellplatja d'Aro i Segueró. Per tant, aquest traspàs com es fa?
Bé, és un procés administratiu, de fet, perquè jo vaig entrar per escrit la meva renúncia. De forma automàtica se li hauria de proposar a la persona número 2 en la llista perquè assumís la regidoria, no?, però en el grup de treball que nosaltres vàrem configurar per al meu relleu es va decidir doncs, que les persones 2 i 3 de la llista doncs, renunciarien amb la concurrència d'aquestes persones. No? I després doncs, es va proposar que fos la persona número 4 qui assumís aquest relleu en la regidoria i com a portaveu d'Esquerra. Tema, diguéssim, candidatura, llavors ja ho veuríem perquè, com li he dit abans, és la secció local qui ho ratifica o no, eh? Però llavors aquest escrit, doncs, aquests escrits, perquè eren diversos, el meu de renúncia, les altres renúncies, l'acceptació del número 4, es trameten via secretaria de l'Ajuntament a la Junta Electoral de Zona, a la Bisbal, i després és aquesta Junta Electoral qui engega la maquinària per fer la proposta del nou regidor. Això tot plegat no hauria d'agafar molt de temps i potser, doncs, diguéssim, de cares al proper ple de desembre el nou regidor ja podria ser proclamat, però desconeixem els tempos de la Junta Electoral de Zona i pot ser doncs, que per al desembre potser no estigui i estigui per al gener. Però és un procediment administratiu, bàsicament.
Qui serà?
Doncs és un noi que és nascut a Platja d'Aro, com li he dit, venia en el número 4 de la llista, i es diu Francesc Avellà, en Cisco, per tots conegut. És un noi que és empresari, té 50 anys i té moltes ganes de fer coses. Una mica com hem dit i ahir comentàvem, que amb certa continuïtat, però amb molta frescor, o sigui, amb una nova visió però amb el mateix cor, podríem dir, per resumir-ho.
Estem parlant amb Montse Rovira, ara que doncs, deixarà el càrrec de no, com a regidora d'Esquerra, continuarà vinculada amb el partit?
Sí, sí, jo de fet soc militant d'Esquerra des de ja fa una colla d'anys, no l'he decidit perquè no el recordo, però deuen ser ja 15 o 17 o no sé, quasi 20 potser. I seguiré com a militant, però ja com a militant de base, llavors bueno, donaré suport, òbviament, a la nova candidatura doncs, que es confegeixi de cares a les eleccions, i si em ve de gust doncs, assistir a alguna reunió o algun acte, així ho faré. Però ja sense la pressió de l'obligació del càrrec, saps? Ja llavors des d'una perspectiva personal que al final acabes fent les coses si et venen de gust o no et venen de gust o si pots o no pots, però sense la pressió de l'obligatorietat del càrrec.
Doncs bé, Montse Rovira, regidora d'Esquerra, que vagi doncs, bé també doncs, aquest últim ple, aquest comiat, i gràcies doncs, per passar avui pel Supermatí a explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i per deixar-me doncs, expressar quina és la meva visió i dir-vos doncs, que és l'última entrevista com a regidora. Doncs mira, l'he fet amb vosaltres, o sigui que un plaer.
Doncs bé, moltes gràcies, que vagi molt bé. Hem arribat ja a les 8 i 25 minuts. I després de l'entrevista, ara que són les 8 i 25 minuts, és moment d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa uns minuts.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
L'associació Defensem l'Empordanet reclama que la instal·lació d'energia renovable sigui pactada i adequada amb el territori. En una entrevista en aquest programa, Jordi Roura, que és president de l'associació Defensem l'Empordanet, ha exposat els motius pels quals veïns i ajuntaments del Baix Empordà s'oposen al parc eòlic projectat per una empresa alemanya davant la muntanya del Montgrí. Joan Coll.
El projecte preveu instal·lar 4 aerogeneradors de 200 metres, els més alts proposats fins ara a Catalunya. Segons Jordi Roura, l'impacte seria greu en diferents àmbits, com són les millors terres de cultiu de la zona, espècies com l'àguila cua barrada, els aqüífers situats en una antiga llera del Ter i un paisatge que qualifica d'espectacular.
Actualment l'impacte paisatgístic és brutal, és espectacular. És que no ho entenem. No entenem com la Generalitat de Catalunya permet actualment que amb terres d'alt valor... terres d'alt valor, amb tal com tenim la pagesia avui en dia, permeten que s'acceptin aquests projectes. No ho entenem, la veritat.
Roura destaca també la Unió dels Ajuntaments, que ja preparen una mobilització davant la delegació del govern a Girona. Paral·lelament, Defensem l'Empordanet ha reunit prop de 400 persones en només 2 mesos.
Perquè en 2 mesos la gent que s'ha arribat a mobilitzar contra aquest projecte, la gent que tenim que estan treballant en aquest sentit, és tan gran, estem parlant de prop de 400 persones ara mateix, 400 persones associades a l'associació que estan treballant contra aquest projecte en 2 mesos escassos. Vull dir, és algú, la gent el que s'ha mogut per quan ha vist una cosa tan bèstia en un lloc com el centre de l'Empordà, que vull dir que és espectacular.
Roura remarca que l'associació no s'oposa a les energies renovables, però reclama que s'instal·lin pactades amb el territori i en espais adequats, no en una de les zones agrícoles i paisatgístiques més valuoses de l'Empordà.
Hi ha gent que ens tracta de que no volem energies renovables, i això no és així. És a dir, des de l'associació i des de tot el món d'aquí, de l'Empordà, tots sabem, tots volem les energies renovables, però les volem de manera pactada amb el territori i acordada. El que no les volem són així, d'aquesta manera, imposades i on a les empreses els hi vagi millor perquè els hi surtin més econòmiques muntar aerogeneradors o muntar plaques o muntar el que sigui.
La plataforma denuncia també que la promotora hagi dividit el projecte en 4 trams, fet que redueix el període de delegacions a només 30 dies i dificulta enormement la resposta del territori.
I anem a parlar de pressupostos, perquè l'Ajuntament de Palafrugell el va aprovar ahir en un ple extraordinari, que la setmana que ve doncs, us explicarem amb més detall quins són els principals titulars, però qui també ha anat fent l'aprovació és l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, que representa un nou pas per consolidar la recuperació econòmica iniciada durant el mandat. El document va rebre el suport del govern local i també del grup Més per l'Estartit, UPM, en aquest cas de l'oposició, Maria Alzina.
El president de l'entitat, Genís Dalmau, explica que el pressupost manté una línia prudent i responsable seguint les directrius del Pla de Sanejament activat el 2024, després que una auditoria detectés irregularitats financeres i desequilibris entre ingressos i despeses durant el mandat anterior. Aquest pla ja dona fruits, i és que, segons Dalmau, la contenció de la despesa ha permès tancar el 2024 amb superàvit i es preveu una situació similar per al 2025. Amb aquesta base, el govern espera que el febrer del 2026, amb la liquidació definitiva del pressupost, es puguin incorporar romanents de tesoreria per finançar noves actuacions. En paral·lel, el consistori manté una estratègia activa de recerca de subvencions per ampliar recursos i fer realitat nous projectes. El pressupost inclou 4 inversions destacades. La primera és el canvi de la gespa del camp de futbol, que fa 17 anys que no es fa. També es preveu millorar diversos carrers i fer voreres accessibles a través del programa de suport de les obres locals. Altres actuacions són el manteniment de la via pública i la compra de patrimoni municipal per a futurs equipaments. Pel que fa a personal, es preveu la contractació d'un auxiliar de cultura per garantir el traspàs davant una jubilació imminent i la incorporació temporal de 2 persones a la brigada municipal que reforçaran les tasques de manteniment durant l'hivern.
I ara, Maria, anem a parlar del Baix Empordà, perquè podria arribar al pic de contagis de casos de grip durant el pont de la Puríssima. De fet, aquesta és la previsió que fan des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà després de veure com la corba de contagis s'ha anat enfilant en les darreres setmanes. I tot i l'augment de contagis, les xifres de vacunació són més positives que en altres campanyes.
Anna Rivera, directora assistencial dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, explica que la corba de la grip cada any té la mateixa forma, és a dir, hi ha un moment en què s'assoleixen els casos de màxim contagi. Aquest any explica que el pic màxim de la grip arribarà abans i la situen en el pont de la Puríssima. Pel que fa a la campanya de vacunació, Rivera reconeix que enguany estan anant molt bé. Els ABS de la comarca es troben per sobre o al mateix nivell que la mitjana de les comarques gironines i, en general, tal com apunta la directora assistencial, es troben 5 punts per sobre respecte l'any anterior.
I això a vegades no sabem si és perquè tenim la gent més conscienciada que és molt complicat o perquè ho estem posant més fàcil, que al final és el que volem, que a la gent li sigui molt fàcil vacunar-se, perquè fa molta mandra haver d'anar al CAP i vacunar-te i tot això. Llavors el que intentem és fer estratègies per apostar aquesta vacunació al màxim a la població i que aquells que no venen perquè no poden o perquè els fa mal o perquè no troben el moment, sí que el trobin amb aquestes estratègies.
A diferència de la campanya de vacunació de la grip, hi ha persones que no es posen la vacuna del coronavirus. Anna Rivera explica que la gent li ha anat perdent la por, però recorda que en col·lectius de risc, com persones amb patologies respiratòries o gent gran, posar-se la vacuna és del tot rellevant. Explica que la recomanació és posar-se les 2 vacunes.
I Palamós ha activat un conjunt d'activitats per commemorar el 25N, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. La iniciativa inclou una exposició, un taller de defensa personal i accions de sensibilització digital amb la voluntat de conscienciar la població i combatre les violències masclistes.
La Comissió d'Igualtat ha impulsat una exposició que mostra les diferents formes de violència que afecten les dones, com la sexual, la física, l'econòmica, la vicària, la psicològica o la digital. La mostra es pot veure fins al 30 de novembre a diversos espais municipals i equipaments públics. Dissabte 22 de novembre tindrà lloc un taller gratuït d'autoprotecció i defensa personal adreçat a dones. L'activitat es farà de 10 a 12 del matí a la sala Dojo, a la zona esportiva Josep Masot i Sais. Cal fer inscripció prèvia al telèfon de l'Àrea Municipal d'Igualtat. El taller inclourà demostracions pràctiques i tècniques de defensa davant situacions d'agressió. L'objectiu de totes aquestes accions és sensibilitzar la ciutadania sobre la violència estructural que pateixen moltes dones i donar eines per combatre-la. A més, es vol fer visible el paper actiu de la comunitat en la lluita contra aquestes agressions. Dimarts 25 de novembre, l'Ajuntament de Palamós publicarà un vídeo a xarxes socials municipals on els veïns i veïnes expliquen l'origen i sentit d'aquesta jornada. Es tracta d'un format divulgatiu que vol reforçar el missatge de compromís i memòria col·lectiva.
I la Bisbal d'Empordà ha rebut el reconeixement com a segon municipi de Catalunya a declarar-se lliure de matrimonis forçats. L'acte de lliurament del diploma s'ha fet a la seu de la Generalitat, a Girona, amb la presència de l'associació Valentes i Acompanyades, una entitat que és impulsora de la iniciativa.
L'Ajuntament de la Bisbal va aprovar per unanimitat aquesta declaració el passat 25 de febrer gràcies a una moció presentada per la regidora d'Igualtat, Dolors Molina, i amb el suport del grup de dones del municipi. Actualment ja són 22 els pobles catalans catalans que han aprovat la mateixa moció aquest any. L'alcalde Òscar Aparicio ha destacat que els matrimonis forçats existeixen també a casa nostra, sovint de manera silenciosa. Segons el consistori, declarar la Bisbal com a municipi lliure d'aquesta pràctica és un pas ferm en la defensa dels drets humans i la igualtat. La regidora ha subratllat que la Bisbal ha de ser un espai segur on les dones puguin viure lliurement i amb el suport municipal. També promet acompanyar les joves que puguin estar en situació de risc. El matrimoni forçat és una forma de greu de violència masclista que afecta milions de nenes i dones arreu del món. Segons dades d'organismes internacionals, cada 2 segons una nena és obligada a casar-se. A Catalunya també s'han detectat casos en diversos municipis.
I també tenim altres temes sobre la taula perquè canviem ara sí de tema, però us hem d'explicar que hi ha hagut un èxit de participació al cap de setmana de Vida Pagès de Calonge i Sant Antoni amb activitats per descobrir la història i el vi, també el patrimoni. El programa ha combinat arqueologia, tastos de vins locals, conferències divulgatives i jocs participatius. Joan Coll.
El cap de setmana del Vida Pagès de Calonge ha tancat amb èxit i una quinada final amb prop de 150 participants. L'excursió va permetre descobrir la vila romana del Collet i diversos elements del paisatge rural i patrimonial, combinats amb llegendes i una mostra gastronòmica de productes locals. L'inici del cap de setmana es va fer amb una conferència a la Sala Major del Castell, que es va omplir l'espai. El doctor Josep Burg, arqueòleg de la Universitat de Girona, va exposar les troballes fetes al jaciment del Collet amb recreacions visuals, objectes recuperats i explicacions sobre l'activitat agrícola i marina de l'època romana. Durant la jornada de dissabte al matí, el públic va poder tastar vins singulars i a la tarda l'activitat va traslladar al Mas Pons Joan, on una gincama de coneixement sobre el món del vi va animar la jornada. Els assistents van participar en proves relacionades amb el tast, les varietats del raïm i reptes divertits que van generar un ambient distès i participatiu. El projecte del vi de pagès també va servir per anunciar la creació d'una vinya experimental a la Conca del Tinar en col·laboració amb la Universitat de Girona.
I també, doncs, avui, ara que són les 8 i 36 minuts, us expliquem que Begur recupera el seu vincle amb el flamenc i omple tots els actes del Festival Carmen Amaya. La projecció d'imatges del seminari del flamenco de 1989 i també una programació variada que han marcat una edició molt ben valorada.
El Festival Carmen Amaya s'ha consolidat com un esdeveniment cultural de referència a la Costa Brava. L'organització destaca el seu valor patrimonial i popular amb l'objectiu de mantenir-lo com un espai obert i arrelat al municipi. Un dels moments més especials va ser la projecció d'imatges del seminari de flamenco de 1989 al cinema Casino de Begur. Aquest esdeveniment va reunir grans figures del flamenco i és considerat una fita històrica en la vida cultural del municipi. La programació va incloure una gran varietat d'activitats com són concerts, espectacles de dansa, tallers, documentals, caminades pels espais vinculats a Carmen Amaya i una sardinada popular amb rumba catalana. També s'ha pogut visitar l'exposició pictòrica Art Studio Begur a la Caseta de Carmen durant tot el festival. A banda, artistes com Juan Gómez Chicuelo han remarcat l'autenticitat del festival i el seu compromís amb la música en directe.
I unes 2.000 persones han participat a les activitats que s'han programat als barris de Palafrugell segons el balanç dels primers 8 mesos. En total s'han fet unes 45 activitats als locals socials del Mas Mascort, a la Punxa, al carrer Ample i la Sauleda. I entre les activitats més destacades hi ha tallers per a la gent gran, sessions de ganxet i costura, tallers d'intel·ligència emocional i jocs a taula familiars, o bé caminades saludables, activitats esportives, cinema a la fresca i treballs manuals. Mensualment també s'hi fan trobades de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i l'alcaldessa per fer-hi tràmits. En paral·lel, el projecte Més Vincles ha realitzat més de 1.600 trucades a persones majors de 70 anys que viuen soles, de les quals 378 han estat ateses directament. Han rebut també un seguiment personalitzat, informació sobre serveis i activitats, i també s'han organitzat trobades grupals amb la Creu Roja. Hi han participat 67 persones per reduir el sentiment de soledat i ampliar les xarxes de suport. El projecte ha comptat amb la col·laboració d'àrees municipals i entitats locals, com les associacions de veïns, la Creu Roja, el Centre d'Atenció Primària, el Museu del Suro, o els educadors de carrer. Amb el balanç, l'Ajuntament ja ha avançat que el projecte continuarà l'any vinent.
I
I ara que són 8:45 del matí, en aquest divendres 21 de novembre, és moment d'encetar la prèvia esportiva del cap de setmana i parlem dels partits que disputaran el Palamós i el Torroella. Ho faran a la jornada número 10 de la Primera Catalana. La setmana passada, els resultats dels dos equips del Baix Empordà no van ser gaire favorables. El Torroella va perdre per 2-1 al camp del Bosc de Tosca, mentre que el Palamós va empatar 1 amb el Banyoles a casa. Aquesta setmana el Torroella rep el Granollers i el Palamós visita el Tossa. Sergi Villena.
Amb l'empat de la jornada passada, el Palamós passa del tercer al quart lloc amb 15 punts, però segueix mantenint-se a 5 punts del líder, que és ara el Joventus Lloret, empatat a punts amb l'Argentona. I qui es cola com a tercer classificat és el Bosc de Tosca, amb 17 punts, gràcies al triomf davant del Torroella. Un Torroella que perd 2 posicions i amb 13 punts és ara 9è.
I en el cas de la segona catalana, concretament en el primer grup, també es disputa la jornada número 10. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà. De fet, com a locals, el Begur rebrà el Porqueres i el Palafrugell, la Unió Esportiva, quart. I pel que fa a les sortides, el Calonge visitarà el camp de la Vidrarenca, mentre que l'Atlètic Bisbarenc ho farà al camp del Bescanó.
El Calonge és el flamant nou líder de la categoria després de la seva victòria de la setmana passada. Ho va fer per la mínima davant del Farners i ara ocupa la primera plaça amb 19 punts. Aquesta setmana tindrà un nou test al camp de la Vidrarenca per defensar el lideratge. I el Begur va caure per 5-2 al camp del Roses i és ara un punt per sota del Calonge amb 18 punts. Els begurencs reben el Porqueres aquest cap de setmana. I pel que fa a la part baixa, bons resultats per als equips de la comarca, ja que l'Atlètic Bisbalenc va vèncer per 4-1 a la Vidrarenca i el Palafrugell va obtenir un important 0-3 al camp de la Mer. D'aquesta manera, els palafrugellencs deixen l'última plaça i són penúltims amb 6 punts. El nou QE és precisament la Mer, amb 3 punts. Aquesta setmana, el Palafrugell rebrà la Unió Esportiva quart, que és segon empatat a punts amb el Palamós i que suposarà un rival molt exigent. Per la seva banda, l'Atlètic Bisbalenc, que ja és quart per la cua i es troba a 2 punts de sortir de la zona de descens, visitarà el Bescanó, que és 6è.
I ara canviem d'esport per parlar del Bisbal Bàsquet, que rebrà el Saragossa al Pavelló Vell. La derrota de la setmana passada a la pista del Castelló i ja, de fet, aquesta és la que vam tenir la setmana passada, però ja en són 5 en 7 partits. I l'equip bisbalenc ocupa la penúltima plaça. Intentarà aconseguir una victòria molt necessària davant del Saragossa.
Els bisbalencs van caure per 90-71 a la pista del Castelló en un partit molt igualat a la primera part. A la represa, però, els castellonencs, que són els tercers classificats, van imposar el seu encert. Ara, al Bisbal Bàsquet li toca reaccionar a casa i davant d'un Saragossa que té el mateix balanç de victòries, amb només 2, i de derrotes, amb 5.
I en el cas de l'hoquei, doncs bé, en aquest cas tindrem doncs, en hoquei patins aquest cap de setmana el Club Hoquei Palafrugell rep el Girona i ho farà la 6a jornada de l'Hoquei Lliga Plata. El conjunt blanc i negre va empatar 3 a la pista de l'Espanyol i d'aquesta manera va cedir els seus 2 primers punts. Malgrat això, continua com a líder una jornada més amb 2 punts d'avantatge respecte al segon classificat, que és l'Igualada.
I és que l'Igualada també va empatar el seu partit la setmana passada i, per tant, es manté la distància de 2 punts. Aquest cap de setmana, el Palafrugell rebrà un Girona que és 9è amb 6 punts. Una bona oportunitat per aconseguir un nou triomf que permeti continuar liderant la taula de l'Hoquei Lliga Plata Sud.
I ara també moment de seguir explicant-vos altres esports, però sortim de la comarca perquè pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol visitarà el camp del Betis. Un camp sempre complicat, però on el Girona espera treure alguna cosa positiva. La injecció de moral que va suposar el triomf contra l'Alavés just abans de l'aturada ha donat aire tant als jugadors com al tècnic.
Guanyant l'Alavés es va millorar l'escenari previ en què Mitchell es trobava molt a prop de la destitució. A més, es va abandonar l'última plaça i ara l'equip és tercer per la cua amb 10 punts. I el resultat contra l'Alavés, que va ser una victòria per 1-0, exemplifica el que necessita recuperar el Girona. Ser efectius de cara a la porteria rival i més sòlids a la pròpia. En definitiva, més contundència a les àrees, tant en atac com en defensa.
I el bàsquet de Girona, que la setmana passada va tornar a guanyar, doncs ara visitarà la pista del València, que és l'actual líder de l'ACB. Aquest cap de setmana es disputa la vuitena jornada de la Lliga i la setmana passada l'equip dirigit per Moncho Fernández va derrotar el Granada Fontejau i va assolir d'aquesta manera el seu tercer triomf. Diumenge vinent, els gironins tindran una prova de foc davant la pista del líder.
Que cal millorar en els partits com a visitant és evident, però també s'ha de destacar positivament el nivell de l'equip a Fontejau. Les tres victòries en set partits d'aquest curs han estat a casa, contra Gran Canària, Barça i Granada. Una dada que demostra com els gironins estan convertint Fontejau en un fortí.
I en el cas de l'Uni Girona, torna a la competició de la Lliga Femenina i ho fa després de l'aturada pels partits de seleccions. Les gironines continuen compartint lideratge amb el Casademont Saragossa, el València Bàsquet, el Guipúscoa i Encino. Les gironines van guanyar el Leganés a la darrera jornada, però els altres quatre equips esmentats tampoc van fallar. I aquesta setmana, l'Uni visita la pista de l'Estudiantes.
Aquest empat entre els cinc equips, tots amb cinc victòries i una única derrota, demostra la gran igualtat de la Lliga Femenina Endesa d'enguany. Veurem si algun d'ells falla en aquesta jornada o es continua mantenint l'equilibri una setmana més.
Doncs bé, moltes gràcies, Sergi Villena, també en Joan Coll i la Maria Alzina, per tot aquest repàs informatiu que us hem fet aquí al Supermatí. I ara que és pràcticament ja 9:15, moment de parlar de nutrició. És divendres, arribem ja a la recta final del Supermatí i com fem ja cada setmana, ens agrada parlar de nutrició, per acabem la setmana doncs, amb aquest tema. De fet, fa una setmana vam parlar sobre com preparar carmanyoles per anar en el dia a dia. No? Però va sortir un tema que és com anar al restaurant i afrontar-ho correctament. I vam dir que podria ser un tema i per això és el que parlarem avui amb l'Anna Pujol. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ferran. Moltes gràcies.
No, vam dir això, que podia ser un tema i avui aprofitem, no? Perquè, esclar, menjar de carmanyola, vam donar una sèrie de consells per poder gaudir, no?, diríem, del menjar. Però, esclar, el millor potser seria anar de restaurants, no?
No, a veure, no és que sigui ni millor ni pitjor. Són dos casos diferents i dues situacions diferents i avui ho explicarem. Perquè, com bé deies, hi ha gent que es veu obligada a emportar-se la carmanyola cada dia perquè ha de dinar a la feina o ha de dinar fora de casa. Però hi ha un altre grup de gent que no pot emportar-se la carmanyola i que es veu obligada a dinar de restaurant. I sobretot m'atrau a consulta gent, sobretot comercials que viatgen molt, gent que ha d'anar amb clients perquè són, jo què sé, directius d'una empresa i han de dinar amb clients per tancar ventes, jo què sé. Aquest tipus de perfil de persona que potser una carmanyola no va bé perquè viatja molt o està fora i, clar, el restaurant és la millor opció. Llavors, què fem en aquests casos?
Doncs això, què és el que hem de fer?
Clar, moltes vegades el motiu de la consulta és, clar, imagina't, vull baixar el percentatge de greix, vull millorar la meva alimentació, vull tenir un patró alimentari millorat, però haig de dinar de restaurant. Dinar de restaurant què vol dir? Que moltes vegades jo no escullo què hi haurà en el restaurant, m'ho trobo, i sobre la marxa es anar improvisant. Llavors aquí la gent és aquesta la seva preocupació. No, a vegades hi ha gent que diu, ostres, jo m'agradaria baixar el percentatge de greix, però com que haig de dinar fora al restaurant, ho veig impossible. Doncs no és tan impossible. Anem a veure com fer-ho.
Perquè és això, no? O sigui, al final ens quedem amb aquest missatge, no?, que no és impossible. Per tant, però esclar, com podem fer, no?, si anem a un lloc que el menú està tancat i que, per tant, tenim poc marge de maniobra, com ho fem?
Correcte. Aquí hem de tenir en compte, que jo sempre ho explico, una consideració. Perquè moltes vegades associem anar al restaurant a anar a gaudir, a buscar el plaer, a triar el plat més bo, que ens vingui més de gust, no?
Perquè aquell que potser ens fa mandra fer casa.
Bueno, sí, exacte. Sí, aprofitem, ja que vaig a menjar fora, doncs triaré aquell plat que, ostres, tu, que fa temps que no m'ha menjat aquells, jo què sé, peus de porc amb salsa, no? Allò que dius, oh, a casa no m'ho faig, aprofito com fer-ho al restaurant. És lògic i és normal, sí, tant i tant. Però això seria quan vas al restaurant per un motiu més d'oci, de plaer, de vaig a gaudir amb els amics, la família, la parella. Però si vaig al restaurant per feina o perquè no tinc una altra opció, perquè estic, jo què sé, al centre de Barcelona i no m'he portat res i alguna cosa a fer, ja no hi vaig per plaer, hi vaig per necessitat. Sí, s'entén la diferència?
I per tant això és el que hem de tenir presents, no?
Sí, això és la primera cosa que has de pensar. Quan estic a un restaurant, què he vingut a fer aquí? Vinc a gaudir o vinc per necessitat perquè algú has de menjar?
D'acord.
La cosa canvia. Això seria la primera cosa que t'has de pensar. Vale? Per què ens passa això? Perquè moltes vegades, com que estem acostumats a anar al restaurant per ple, ja tenim aquesta inèrcia o aquest hàbit d'anar a buscar el plat més contundent, el que més plaer ens doni o el que més ens crida l'atenció pels ulls. Però potser no és el que el teu cos està necessitant en aquell moment. Sí?
Mm-hmm.
Llavors, per què ho dic això? Perquè, clar, tu imagina't que vas al restaurant cada dia i de primer te fas uns macarrons i de segon un entrecot amb patates rosses i de postre el pastisset i per beure la copa de vi. Això cada dia, home,
clar.
No seria gaire bona pauta nutricional si això fos cada dia, no? T'estàs desplaçant molt de les necessitats nutricionals del teu cos, sí?
Llavors, és a dir, trobarem, no?, la combinació adequada?
Sí, ara la trobarem, ara us la porto. Llavors, jo la pauta que recomano molt a la consulta són diverses i, com dic sempre, s'ha de personalitzar i que cada persona es miri a ell mateix. Jo ara diré aquí termes generals que per nostres oients. Primer de tot, procura que el primer plat sigui sempre verdura o vegetals. Per què? Perquè és molt fàcil que quan vas a un restaurant el que quedi desplaçat siguin la verdura i els vegetals. Són el que no escullo mai. O allò que diuen, jo per fer una amanida me la faig a casa, a un restaurant no demanaré una amanida.
Clar.
Ja. Clar, però potser si te trobes un dimecres que has d'anar, jo què sé, a dinar fora, doncs potser estàs necessitant l'amanida, perquè el diumenge ja has sortit amb la parella i t'has fet l'arròs, jo què sé.
Doncs cal tenir això, és a dir, somia això.
Sí, això claríssim. El primer plat sempre verdura o vegetals. I n'hi ha, perquè hi ha restaurants que cuiden bé els menús i cada cop s'estan ficant més en temes saludables. Està genial. Vull dir, i pots gaudir moltíssim, una amanida d'un restaurant que estigui molt, molt xula. Vull dir que no és una cosa avorrida i seca, no? Vale? El segon plat sí que ha d'haver-hi una font de proteïna de qualitat. De qualitat, què vull dir? Doncs aquell tall de carn, aquell tall de peix, la peça que sigui. Vull dir, aquí sí, pot ser acompanyat de patates, pot ser acompanyat d'arròs, de pa, i fiquem els carbohidrats. Sí, si ja he ficat la verdura del primer, en el segon sí que ha d'haver-hi la proteïna sí o sí.
D'acord.
Vale.
I postres?
Clar, el postres és el que tu t'has de plantejar. T'has de plantejar, em cal o no em cal? Perquè moltes vegades els menús de restaurant ja són força complets i tu a casa potser no et fas tres plats.
No.
A casa faries un plat i rai. Llavors vaig a menjar a fora i acabo molt dit.
Sí. Sí?
Llavors potser el postre puc prescindir-ne. Sí? Llavors, bueno, tots aquests que em coneixeu o que em seguiu a les xarxes ja sabeu que a mi m'agraden molt els dolços i jo sóc molt de postres, no? Però sí que és veritat que a vegades t'has de parar a plantejar-te de dir quan cal i quan no cal. Sí? Si jo cada dia de restaurant me demano el pastisset, un dels riscos que puc passar és que al final del mes o al final de l'any el meu percentatge de greix visceral hagi pujat considerablement arrel d'aquest pastisset diari.
Ja sí, sembla que un pastisset no tindrà tant d'impacte, però el pot tenir.
Ja. Sí, no hi tant. Jo entenc que hi ha restaurants que fan postres boníssims. Sí, però tu t'has de mirar tu. El postre boníssim no deixarà de ser-hi, el restaurant ho fa molt bé, però tu t'has de mirar què necessites i si estàs en un moment que necessites menjar un pastisset cada dia.
Clar.
Això també s'ha de veure. I a vegades que sí que tenen fruita, i tenen fruita molt bona als restaurants, o potser no et cal fer res i dius, bueno, o faig un iogurt, o faig un cafè, una infusió i a seguir, no? Això també s'ha de pensar, el postre, que no és obligatori.
Llavors, doncs, tenint aquest en compte, no?, el que és el menjar, tem a beure, suposo que el millor sempre és aigua i no agafar el vi.
Sí, clar, això també és veritat. El vi sembla que és molt cultural i hi ha molts llocs on per beure sempre es fa vi. Però si tu estàs en horari de treball, tu estàs per feina, has hagut d'anar a menjar fora, jo no recomano mai l'alcohol, i menys si després has d'anar a treballar, vull dir, què fem? O aquests comercials que viatgen tant i que es passen tot el dia al cotxe. No pot ser. Dir alcohol zero, sisplau. Jo és una recomanació que sempre diria. I entre setmanes, si es pot evitar, ostres, millor. L'alcohol no ens està fent cap bé.
Hem repassat tota aquesta sèrie de consells. N'hi ha algun més que hem de tenir en compte?
Sí, i tant. El que dèiem, no et sent... això també és una creença molt forta. No et sentis obligat a acabar-te tot el que hi ha al plat. Això moltes vegades ens surt aquesta veueta interior que ens diu, ai, deixar menjar el plat sembla que fa lleig, no? O el menjar no es pot llençar, o sembla que per compromís tu has de deixar el plat net. I potser no, perquè tu vas a un restaurant i tu no esculls les quantitats, les racions. Llavors, si tu ja consideres que per tu ja n'hi ha prou, deixes de menjar, pares, i si no t'ho has acabat, no vindrà ningú a renyar-te. Inclús, si et sent cap greu, doncs mira, si li vols demanar al cambrer que tu portes per emportar, pues, també t'ho fan, eh? Vull dir, sí. Això de menjar per menjar, o menjar perquè no deixar-ho i després quedes massa tip i embafat, no t'està fent cap bé, noi.
I llavors, també, doncs, a vegades, o sigui, veig, no?, que tinguin en compte això, sí que podem, no?, anar a dinar de restaurants, però el tema, alguna vegada, doncs, que aniguem, no sé, que no tens temps i que vas a comprar un plat precuinat al supermercat per no anar a un restaurant, ho fem bé o no?
Clar, això, mira, fa pocs dies sortia una notícia que comentava això, no?, que els plats precuinats dels supermercats havien pujat moltíssim. Els últims anys s'havien triplicat. I clar, sí, i aquí els restaurants moltes vegades quedaven fotuts perquè deien, ostres, ara la gent ja no em ve a fer el menú perquè s'agafa el plat precuinat del súper, no? Llavors, jo, a veure, nutricionalment parlant, tinguem compte que la majoria de vegades el menjar del restaurant a nivell de qualitat serà mil vegades millor que un plat precuinat. Clar que el preu canvia, ja ho entenc, però nutricionalment, i si és una cosa que t'has de fer cada dia, potser t'interessa molt més, et val la pena agafar el menú del restaurant que no anar tirant de precuinats dia sí, dia també. No, això, sisplau, donem aquest missatge.
Doncs bé, Anna Pujol, ja doncs amb aquests consells, ja sabem doncs també què és el que hem de fer. Som a les portes del cap de setmana, per tant, també si seguim algun d'aquestes recomanacions tampoc anirà malament, eh?
No, i tant. A més, pensem això, que està molt bé anar de restaurant. Jo no ho veig incompatible. Inclús hi ha gent que vol cuidar-se o baixar de pes o el que sigui i li sap greu anar de restaurant perquè pensa, ai, ho estaré fent malament, m'estaré saltant la dieta. No, no és aquest el missatge. Tu has de sortir, menjar fora i seguim la teva vida social, però tenir en compte doncs, aquestes petites recomanacions o les pautes teves individuals, no? Però no us faci por sortir, jo us convido a tots que aquest cap de setmana aneu allà on es vingui bé.
Doncs bé, Anna Pujol, molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Igualment. Adéu, Ferran.
Moment per actualitzar els titulars més destacats d'avui. L'associació Defensem l'Empordanès reclama la instal·lació d'energies renovables i que en aquest cas sigui pactada i adequada amb el territori. Joan Coll.
En una entrevista al Supermatí, Jordi Roure, president de l'associació Defensem l'Empordanès, ha explicat els motius pels quals veïns i ajuntaments del Baix Empordà s'oposen al parc eòlic projectat per una empresa alemanya davant la muntanya del Montgrí. El projecte preveu instal·lar 4 aerogeneradors de més de 200 metres, els més alts proposats fins ara a Catalunya.
L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit aprova el pressupost per al 2026, que representa un nou pas per consolidar la recuperació econòmica començada aquest mandat.
El document va rebre el suport del govern local i també del grup Més per l'Estartit a l'oposició. El president de l'entitat, Genís Dalmau, explica que el pressupost manté una línia prudent i responsable seguint les directrius del pla de sanejament activat el 2024 després que una auditoria detectés irregularitats financeres i desequilibris entre ingressos i despeses durant el mandat anterior.
I Maria Alzina, el pic de contagis de casos de grip al Baix Empordà podria arribar durant el pont de la Puríssima.
Aquesta és la previsió que fan des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà després de veure com la corba de contagis s'ha anat enfilant en les darreres setmanes. Tot i l'augment de contagis, les xifres de vacunació són més positives que en d'altres campanyes.
Palamós activa un conjunt d'activitats per commemorar el 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
La iniciativa inclou una exposició, un taller de defensa personal i accions de sensibilització digital amb la voluntat de conscienciar la població i combatre també les violències masclistes.
I doncs ara anem fins a la Bisbal d'Empordà perquè el municipi rep el reconeixement com a segon municipi de Catalunya a declarar-se lliure de matrimonis forçats.
L'acte de lliurament del diploma s'ha fet a la seu de la Generalitat a Girona amb la presència de l'associació Valentes i Acompanyades, que és la entitat que impulsa aquesta iniciativa.
Èxit de participació al cap de setmana del Vi de Pagès de Calonge amb activitats per descobrir història, vi i patrimoni.
El programa ha combinat arqueologia, tastos de vins locals, conferències divulgatives i jocs participatius. El cap de setmana va incloure una vinya experimental impulsada amb la Universitat de Girona per preservar varietats de raïm úniques al territori.
I Begur recupera el seu vincle amb el flamenc i omple tots els actes del Festival Carmen Amaya.
La projecció d'imatges del Seminari de Flamenc de 1989 i una programació molt variada han marcat una edició molt ben valorada pel públic. El festival es consolida així com a referent cultural i preveu créixer en futures convocatòries.
I unes 2.000 persones han participat en les més de 40 activitats als barris de Palafrugell. És el balanç que s'ha fet en els primers 8 mesos de servei als barris del Mas Mascort, La Punxa, Carrer Ample i La Sauleda. El projecte Més Vincles ha contactat amb més de 1.600 persones majors per reduir la sensació de soledat. I ara que falta un minut per les 9 del matí, moment de fer un últim repàs meteorològic en aquest cas. Isaac Vilà, qui ens pots actualitzar?
Divendres que comença ventat, tramuntana de primera categoria, mal estat de la mar, avisos activats al servei meteorològic i amb un ambient gèlid, temperatures per sota dels 6 graus a tota la comarca i tramuntana que ja ha arribat a superar cops de 50-60 km per hora. Demà dissabte encara amb tramuntana i sol i diumenge la tramuntana desapareix i la temperatura puja una miqueta, ara bé, amb més núvols.
Doncs bé, tocarà abrigar-nos aquests dies. Per exemple, ara mateix tenim 5 graus a Palamós, en el cas de Begur, també en són 5. A Palafrugell ha pujat lleugerament de 5,3 a 5,6 en aquesta hora. I en el cas de Calonge, també un petit increment també al voltant d'aquests 5 graus. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que tingueu un molt bon cap de setmana. A reveure.